I és que aquí, ara no ho sé, és el tequila, és la tequila. Rubén, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora.
Com ho diuen els mexicans? El tequila és això, no?
El tequila, sí, sí. O la tequila, també se li pot denominar tequila.
Sí? En femení i en masculí.
Correcte.
D'acord. Aquí, el tequila o la tequila no és, què, una beguda massa corrent?
Bueno, és una beguda molt mística, ve de Mèxic, és una denominació d'origen, perquè el tequila només es pot fabricar, es pot elaborar a Mèxic. La veritat és que és un producte molt tradicional i s'ha respectat des de bon principi l'elaboració d'aquest tequila, no?
Aquí però no en prenem massa de tequila.
Aquí no en prenem, i és perquè de fet estem una miqueta decebuts per al producte que teníem farà 15, 20, 25 anys. Era un producte amb una pèssima destil·lació, inclús no s'utilitzava el producte base, que era de la planta de l'agave, perquè m'entenguis, Espanya era un dels països que contribuïa a un producte que no era en si tequila. Llavors encara tenim a les nostres retines aquells moments, sobretot de matí següent, les ressaques, les famoses ressaques i demés. Era un producte mal fet, amb molt mala qualitat.
La tequila és forta?
La tequila pot arribar a ser forta. El reglament sobre la tequila t'obliga que el producte final tingui entre 35 i 55 graus.
D'acord.
Són 38.
I ens sembla, en aquest cas, si no ara recordo malament, com en el rom, hi ha països en els quals no es permet una determinada graduació de la beguda alcohòlica i l'empresa ha de, diguem-ne, jugar en distribuir determinat tipus de beguda alcohòlica en determinat tipus de país, perquè si no, no li permetrà la reglamentació, no? En el tequila és més o menys així, també?
Sí, en el cas del tequila és la reglamentació. En el cas, per exemple, de les ginebres, ja es tracta més del que són els impostos. Depenent de la graduació alcohòlica que tingui aquest producte,
pagues
més o menys impostos. El que passa de 40, pagues més impostos. En el cas del tequila, no. Doncs amb el tequila, jo ja des de l'any 1994, hi ha una organització que és la CRT, que és el Consell Regulador del Tequila, que és l'organisme que se'n preocupa de que els productes tequila siguin correctes, o sigui, des de la seva plantació, de los hijuelos, que li diuen de l'agave, fins a el procés final, no? Inclús el d'embotellament, no?
D'acord, com aquí podem tenir amb el vi, les denominacions d'origen, etc., allà també en el cas del tequila.
Exacte.
És a dir, el tequila s'ha de fer d'una determinada manera.
Ahà. Pensem que el tequila, perquè pugui ser tequila, ha de complir diversos requisits. Primer, que sigui no només fet a Mèxic, sinó en 5 regions específiques de Mèxic.
Mèxic és molt gran.
És molt gran, correcte. Només en 5 zones de Mèxic es pot fer aquest producte. A més, tenen l'obligació d'utilitzar una de les 200 varietats d'agave que existeix en aquell país. Es pot utilitzar només a l'agave la varietat Blue Weber, que és l'agave tequilana Weber, no?
D'acord, ens aturem un moment aquí perquè li preguntàvem a en Rubén, bé, això de l'agave què és, Rubén? Bé. I ell ens deia, bé, és com una mena de palmera, l'agave, no?
Bueno, perquè ens fem una miqueta una idea, és de la família de les liliàcies, i perquè agafem una miqueta i puguem veure com és aquesta planta, doncs ens podem fer la idea, doncs, aquest tipus de pites que ens podem trobar al costat del xiringuito, davant de la platja, de l'aloe vera, pensem que podria ser això. Llavors, aquesta planta és una planta divinitzada, o sigui, ja des de fa molts, molts, molts anys abans de que arribessin els colonitzadors, doncs, en aquelles terres, doncs era una planta de la qual s'empleava tot, o sigui, el 100% de la planta s'utilitzava, o sigui, tot el que són les penques s'utilitzaven per fer sostres. Després, òbviament, allò és una planta molt fibrosa, de la qual també es poden treure fibres per fer roba, per fer instruments, i llavors la part central, la pinya, que diríem, una vegada li traiem les penques, ens queda una pinya, que d'aquí és on traurem nantros el primer suc, val? Una extracció, on antigament en aquest producte ja es deixava fermentar, es deia pulque, vale? Ja abans de que arribessin els espanyols amb aquestes terres, doncs el suc d'aquesta planta, de la pinya de planta, se li deia pulque. Llavors era una beguda doncs, que només els privilegiats en aquella època podien prendre. La gent que estava més a prop de Déu, o sigui, en aquell cas, doncs, tot el seguit, els reis, la gent d'alta aristocràcia, els guerrers abans d'anar a morir, perquè ja anaven predisposats a morir per un déu, el dios del sol, i aquest pulque, doncs, tradicionalment, abans de prendre't el pulque, doncs, havies de llançar una miqueta a l'entrada de casa teva, doncs era una ofrenda als déus i després beure tu. Aquest producte, doncs, bueno, quan van arribar els espanyols des de Cuba fins a la península de Yucatán, que va ser el primer contacte amb Mèxic, el 1519, i es van adonar que havia un producte que era el pulque, un producte embriagante.
Mm-hmm. Embriagante, així ho deia.
Sí, sí.
I era estrictament el suc de la pinya
de
l'agave.
Exacte, que una vegada fermentada, al tindre sucres essencials, doncs la fermentació feia que aquest producte tinguessi una petita graduació alcohòlica.
Ens deies que era petita.
Sí, però
6 graus més o menys.
Sí,
és a dir, que quan parlaven d'embriagante, és que no, vaja, se'n deurien beure cabassos?
Allà el cos no és com ara, que ara potser a nosaltres ens costaria més,
doncs,
perquè portem una experiència de saber petits.
Que estem, estem més acostumats.
Correcte, tots ens en recordem de la primera cervesa que vam prendre, i segur que la primera cervesa va ser una miqueta... Després
tots vam volar una mica pels aires.
Després et vas familiaritzant. I ara, doncs, esclar, aquella gent també...
D'acord, aquest caire mitològic és el que ha convertit el tequila en la beguda nacional de Mèxic?
Sí, correcte. O sigui,
perquè a Mèxic suposo que arriben, bé, no cal ni dir, hi ha molta cervesa mexicana que també arriba aquí, i hem de suposar que altres begudes alcohòliques...
Correcte.
Però, en canvi, el tequila, què té el tequila per ser la beguda nacional?
El tequila el que té és això, és... El procés anterior al tequila, que ja tornem a repetir, és el pulque, o sigui, el tequila és un resultat d'un pulque destilat, per dir-ho així una miqueta ràpid i clar. Llavors, ja dic, aquesta planta sempre ha sigut divinitzada, hi ha hagut un respecte per aquesta planta des d'aquells anys, no? Ja des dels maies, 3.000 anys abans de Jesucrist, després van arribar els azteques, bueno, ja hi eren, però després van formar una tribu molt més gran i molt més poderosa, i ja tenien aquesta planta com bueno, és el que apropava als déus, òbviament.
I en canvi, no hi ha varietats, tot i que hi ha moltes varietats d'aquesta planta, les empreses estan obligades a fer-ne servir una varietat. És a dir, no és com aquí, que de varietats de ceps n'hi poden haver molts i en pot sortir un vi molt diferent depèn d'on vagi, sinó que allà tothom està obligat a fer servir una única varietat d'aquesta planta.
Per fer tequila, sí. Abans de que hi arribés la denominació d'origen tequila, de les 200 tipus d'agave, la gran majoria s'utilitzaven per fer un producte que llavors es deia mezcal. O sigui, de fet, el tequila era un mezcal, però clar, ja fa uns anys es van ficar una miqueta de firmes perquè volien que aquell producte fos un producte ben correcte, i l'única manera doncs, que varen trobar va ser de dir, bueno, farem una cosa, per al tipus, perquè és al igual que el raïm, s'ha de valorar el tipus de terra... etc.
Perquè com insinua el terme mezcal, és una barreja, o era una barreja?
No té res a veure.
No té res a veure?
No, ve de la paraula mezcalí, és una miqueta més complicat
que tot això.
Llavors, són paraules típiques que s'utilitzaven ja, de fet, en l'època maia, teca i de més, no? Nosaltres el que hem fet ha sigut doncs, una miqueta... canviar la paraula o aproximar-la doncs, al nostre llenguatge.
Clar que, partint del que deies, tots els tequiles deuen ser iguals.
No,
o no?
No són
encara
iguals.
Que facin servir la mateixa varietat,
correcte.
No són iguals tots.
No són iguals perquè aquí hem de tindre molt en compte el terruño, la terra, al igual que el vi, no? Òbviament, tampoc trobaràs el mateix tequila cada any. Doncs, mira, per fer-te una idea, per poder nosaltres tindre una ampolla de tequila...
Sí, perquè, esclar, el creixement de la planta no deu ser tan ràpid com el del raïm en un cep.
Exacte, és una cosa que hem de tindre en compte. La planta de l'agave, fins que tingui òptimes qualitats per ser recollida, han de passar entre 7 i 10 anys. Doncs aquesta planta d'agave, òbviament, és una planta molt resistent, suporta unes temperatures entre 15 i 35 graus. Allà a Mèxic hi ha unes temperatures, sobretot amb la zona de Guadalajara, molt estables, les quals fan adient que aquest producte doncs pugui desenvolupar-se, no? Llavors, el senyor que se n'ocupa de Gimar, Gimar és fer l'acció de, que no gemir, és fer l'acció de treure les penques i deixar la pinya. Són gent que...
Això bueno, és Gimar.
Gimar. Gimar és...
que deuen anar, suposo, amb una mena de xada sota ganivets.
Exacte, és un pal llarg, doncs, amb una rodona de ben gimadeta.
Ah, és a dir, una mena de fals, és.
Exacte. I amb això doncs, van tallant ells mateixos totes les penques fins a deixar la pinya. Uh-huh. Això és molt tradicional, de generació en generació, doncs, de pares a fills, doncs, van fent aquest tipus de treball, i òbviament aquesta gent només passa pel costat d'una planta d'agave, et diuen, això li queden 6 mesos, i ho claven. O sigui, són gent coneguda, doncs, perquè bueno, potser no sabran escriure...
Perquè s'ha d'acollir en el què? En un, la maduresa... De la mateixa manera que en el raïm poden dir, mira, ja està gairebé madur, ells
correcte.
Saben també,
ells també saben
que estan al punt just,
quin és el moment, perquè ens donem la idea, i és així el que jo ara mateix, el meu treball és el de poder explicar a tothom, més que vendre la marca, és poder presentar el producte que tothom l'entengui. O sigui, ens trobarem que de l'agave traiem el tequila.
Sí.
Hi han dos tipus de tequila dintre del tequila, que és el tequila normal o tequila mixta, i el tequila 100% agave.
D'acord,
vale?
Ara ens ho explicaràs per què. D'aquestes pinyes, què se'n fa? Es recullen aquestes pinyes, on es porten aquestes pinyes i què es fa amb aquestes pinyes, Robert?
Mira, aquestes pinyes, que ja són pinyes domesticades, m'explico, abans antigament l'agave creixia de forma silvestre i s'anaven amb uns burros a recollir i a carregar i a portar a coure, no?
Uh-huh.
Ara, doncs, el tema domesticar significa que hi ha...
Que es conreen com si fos això amb uns camps de conreu.
Exacte.
És a dir, les veiem totes, aquestes petites palmeres, totes en filera, com si fos un camp de vinya.
Exacte, sí.
D'acord.
Llavors, aquest producte, quan ja ha sigut gimat, allà in situ, a la terra, o sigui, la planta allà mateix on creix, allà és on se li treuen les penques, se li recullen les pinyes que poden fer entre 30, 50, i es poden trobar algunes de 100 quilos cada una. Hem de pensar que de 7 quilos d'agave podem treure un litro de tequila.
Déu-n'hi-do.
O sigui que hi ha molta feina. Aquest producte, el que fem, si és massa gros, es trosseja, es trenca
en vària, la pinya aquesta.
En vària, sí, correcte. I ho portem a coure. ¿Vale? Tenim, hi ha dues maneres de coure, òbviament, una que és la forma tradicional, que és un forn de pedra, on se li fica un vapor, on aquell forn pot arribar a tindre una temperatura de 40-45 graus, i això es deixa durant 24 hores, doncs que vagi...
És a dir, això es cou al vapor.
Es cou al vapor.
S'estova, vaja.
Exacte.
Com si veritablement fiquéssim aquesta pinya dins una màquina de vapor, és a dir, amb vapor.
Exacte.
No hi ha flama, no hi ha res,
no
amb vapor.
No hi ha cap tipus de flama. Al vapor i durant 24 hores. Una vegada han complert aquestes 24 hores, s'obri la porta i es deixa
que reposi una mica,
reposi d'uns 24 hores més.
D'acord.
Ara hi ha un altre tipus de sistema, que són forns que són sellats, i òbviament doncs accelera el procés i amb 12 hores n'hi ha prou.
D'acord, com si ho fiquéssim dins una olla a pressió. Vaja.
Exactament. Les tecnologies doncs ara permet que aquest procés sigui que es pugui accelerar. No?
Com que això ho has viscut... Això ja fa olor, tot aquest...
Sí.
Fa un olor molt
particular. Per entendre també el tema del tequila, doncs és obligatori doncs saber com oloren aquestes pinyes abans de coure, després de coure. La veritat és que he tingut sort d'estar allà i poder compartir amb tota aquesta gent, i la veritat és que l'experiència és molt
grata. És a dir, si la pinya estés verda, faria un olor, si la pinya està en el punt just, fa un altre olor.
Correcte,
és a dir, d'acord,
correcte.
D'acord. Però és a dir, fa olor, un olor forta, suposo.
Un olor tirant herbaci, és bastant... És que és un olor molt, molt particular.
D'acord.
O sigui,
és que no sé si diguis com si cremessin merbes o molsa, però no és això.
No és això. S'ha de...
És clar, és difícil definir un olor,
sí,
però que està clar és que la fa.
La fa, és una olor típica gabàcia.
24 hores dins aquest forn de vapor, 24 hores descansant, han passat els dos dies, i aleshores què es fa amb aquests trossos de pinya?
Aleshores el que fem és l'extracció del seu suc. Vale. Antigament s'utilitzaven taones, doncs són unes pedres molt grosses que estaven empanyades per tracció animal. Tracció animal quan estaven ja els espanyols, perquè abans que arribessin els espanyols doncs no tenien el treball, el feien els senyors. Llavors aquesta pedra el que fa és esclafar la pinya i treure-li el suc, vale? Seria el nèctar, el nèctar d'agave. Aquest suc es deixa fermentar durant gairebé 3 dies, una fermentació quasi natural, sí que òbviament per accelerar la fermentació se li afegeixen unes llevadures. Llavors el procés de fermentació és molt clar, doncs de forma natural comencen a sortir bombolles i tot això és l'acció de la fermentació.
D'acord.
No? Una vegada acabat aquests 3 dies, doncs retirem d'aquestes tines on estava fermentant aquest producte i ens dediquem a fer la destil·lació. La destil·lació és la mateixa...
Abans de destil·lar-ho, el testeu, el proveu?
Sí, ja en tots els processos...
En tots els processos
està. Sí, això...
I què tal?
Home, seria un resultat semblant al pulque, ja aquest producte ja l'estaven prenent els mexicans d'aquella època abans que arribessin els espanyols. I sí, té una certa graduació alcohòlica, però a mi personalment no em va.
Jo res de l'altre món.
Jo m'espero al final. Jo m'espero al final, per gaudir-ho.
D'acord. Per tant, estem just davant del procés
de destil·lació.
De destil·lació.
La destil·lació seria el mateix tipus de destil·lació que podria utilitzar qualsevol altre destil·lat. Normalment una primera destil·lació amb un alambic de coure. Vale? La coure és un producte on... ajuda a que el producte mateix no perdi aquell gust, no perdi, diguem que és un aïllant, no? Com al revés que altres tipus de producte, que la millor el que faria era contagiar d'aquell regust, del ferro, etc. El coure doncs no ho té.
D'acord, pels qui, vaja, més o menys no ho tenim massa clar, aquells que hagin, i salvem la distància, aquells que hagin anat a la casa Bacardí, un procés de destil·lació semblant al que pot tenir el rom?
Sí, correcte.
Més que res, perquè ens en fem la idea?
Sí, sí.
Amb un alambic de coure i un altre, sí. I el procés de destil·lació va passant per diverses etapes?
Vale, hi ha un mínim de destil·lacions amb el món del tequila, que són dues destil·lacions, és el mínim que es demana.
Més destil·lacions, més graduació?
Més destil·lacions, més graduació, òbviament, i més neutre queda el producte i contra més destil·lacions facis doncs és com si traguessis més essència, o sigui aconseguiríem un vodka, un producte neutre que realment doncs no té ni el gust ni l'aroma que podria tindre qualsevol altre producte amb menys destil·lacions.
D'acord, t'ho preguntava perquè quan ens deies que el tequila pot anar de 35 a 55 graus aquesta forquilla es fa a través de la destil·lació?
A través de la destil·lació, perquè ens fem una petita idea i de forma així ràpida, la destil·lació consisteix en el següent, o sigui, l'aigua s'evapora als 100 graus, l'alcohol s'evapora als 78,4 graus. Llavors el que hem de fer és que aquest producte, quan el tenim a l'alambic, hem de portar-lo a un punt de calorífic superior als 75 graus, però sense arribar al 100.
D'acord.
D'aquesta manera el que farem és evaporar només l'alcohol. Vale? L'alcohol s'evapora, passa per una espècie de serpentins, condensadors, on arribarà a l'altre cantó de forma ja líquida. Aquesta és la primera destil·lació. Amb una primera destil·lació, en el cas dels tequiles, podem aconseguir un producte d'uns 35 graus.
D'acord.
Vale?
Quin color té aquest tequila?
El color és blanc.
Blanc.
El color...
Sempre és blanc?
Gairebé sempre és blanc. Després de la destil·lació hi ha una sèrie de manera doncs, per treure-li aquell color. Però bueno, normalment el blanc, si no porta cap tipus de guarda en barrica, el resultat sempre serà blanc.
D'acord.
Llavors, una vegada hem aconseguit aquest producte resultant en 35 graus, tornarem a fer una altra destil·lació. I ara sí, amb aquesta altra destil·lació farem el mateix procés, calentar superior a 75 graus sense arribar als 100, i aquest producte final, ara sí, tenim un producte d'uns 60 graus. Aquests 60 graus, el que es faran després, òbviament, si el que vols és tindre un tequila blanc, no el ficarem en barrica, li ficarem una filtració d'aigua fins a arribar a la graduació que es demana, en aquest cas...
Si és a dir, el rebaixarem, si és que ho podem explicar d'aquesta manera, sí.
Exacte, el rebaixarem una miqueta amb aigua i obtindrem un tequila doncs, amb la graduació que desitgem, de 38, 40, etc.
D'acord, és a dir, la primera destil·lació ens el deixa 35 graus, la segona 60, i després, depèn de la quantitat que hi fiquem, o si ho fiquem en bota o no ho fiquem en bota, baixarà o mantindrem una graduació.
Exacte, llavors això és el que seria el tequila blanc. Per diferenciar una miqueta els tequiles, o sigui, ens trobem dos tipus de tequila, que els explicarem de forma molt ràpida. Una és el tequila normal i corrent.
Aquest que ens acabes de dir, el blanc.
I l'altre seria el tequila 100% agave. 100% agave, ja ho diu la paraula, el producte que s'utilitza és 100% de la planta de l'agave. Si només fica tequila, això ens indica que és un tequila mixta. Un tequila mixta significa que porta només un 51% d'agave i l'altre percentatge és una mescla d'altres tipus de sucres, de la remolatxa, de la canya de sucre, etc. I per què això? Doncs mira, t'ho explico...
Això ho permet la regulació també,
Ho permet, ho permet la CRT, el Consell Regulador
de
Tequila.
És a dir, a Mèxic es permet aquest tipus de tequila i el tequila provinent directament del suc de l'agave.
Exacte. De fet, varen ser ells qui va proposar aquesta idea perquè, òbviament, torno a repetir, el tequila és denominació d'origen, és un producte... que no n'hi ha gaire, o sigui, si tothom demanés el tequila 100% agave, no arribaria a tothom. Llavors la CRT va dir, escolta, nois, mira, com que en feu un producte amb un mínim d'un 51% d'agave, ja serà correcte perquè li podem dir tequila.
Perquè se'n fa molta producció?
Sí, han hagut molts altibaixos. Diguem que després de la Segona Guerra Mundial, doncs els Estats Units es va convertir en un país... bastant consumidor del tequila.
D'aquí que en sortís un èxit musical també, vaja, conegut, tequila, vaja.
Hi ha moltes anècdotes, per exemple, del tequila Margarita, que això ve de la Rita Hayworth, que en aquella època doncs, aquesta senyora li encantava el tequila.
És a dir, gairebé els americans van redescobrir el tequila.
Sí, sí. És que gràcies a ells, doncs, crec jo que van ser els que van començar...
A tornar a impulsar la indústria del tequila.
A donar-li canya doncs, al tequila.
D'acord.
No?
Per tant, tenim aquest tequila blanc de barreja i el tequila que és directament del suc de l'agave. Que no deuen tenir ni el mateix preu ni el mateix gust.
Òbviament, o sigui, per fer un tequila 100% agave... Sí, el mateix color tot, és el mateix producte, el 100% agave, òbviament, s'encareix una miqueta més, i el tequila mixto, doncs, s'estalvien bastant, no? Llavors, dintre d'aquestes dues categories, tequila i tequila 100% agave, dintre d'aquestes categories trobarem el tequila blanc, que és del que hem comentat abans, tot el procés, etc, i després el portarem a l'embotellament, vale? Després tenim un tequila oro o jove, que aquest no ho sap gaire gent, però l'oro o jove seria un tequila blanc amb un percentatge petit de tequila añejo, per donar-li color. Bueno, és com tindre un vi rosat, que no és ni blanc ni és negre.
D'acord, no? Això fas aquella cara com allò de dir una concessió a la comercialitat.
Sí. Per mi personalment no té cap tipus
No té cap tipus d'índex, perquè aquest añejo no va precisament en relació als anys que ha passat en Berlín.
Aquest és el que parlarem ara. O sigui, parlem de que tenim un tequila blanc, parlem de que tenim un tequila jove o oro, després ja anem amb un tequila reposat. Per ser un tequila reposat necessita un mínim de 2 mesos en barrica fins a 364 dies. O sigui, a la que fa un any ja li diríem tequila añejo. El tequila añejo seria un procés de guarda entre un any i 3 anys, i a partir dels 3 anys tenim un tequila extrañejo.
D'acord.
Aquest seria...
I l'extrañejo què va? Des dels 3 anys fins a...
Fins a...
Bueno, perquè el tequila es conserva com es pot conservar qualsevol altra beguda alcohòlica?
Sí, encara que així s'ha d'anar una miqueta més en compte amb això de les senyades. Per què? Doncs perquè la zona Carib, zona Mèxic, zona Latinoamèrica...
És a dir, té anyades, el tequila té anyades, també?
Té anyades, però no són les mateixes anyades que podríem
trobar aquí en el vi, per exemple. D'acord.
I tot això ho dona la climatologia, perquè ens fem una idea, la zona Carib, la zona Llatinoamèrica, l'evolució d'un producte dintre d'una barrica és molt més accelerada. La calor, doncs, accelera el procés. Llavors, un any de barrica allà podria ser
comparable
amb 3 anys d'aquí. O sigui, accelera molt més ràpid. A més, el tipus de fusta amb el que es fa les barriques és diferent. Aquí, en aquesta zona, Nantros, podem gaudir d'una barrica de roure americà. És una fusta molt més porosa, perquè no hem de patir perquè el clima no farà que s'evapori tot.
Evapori tan ràpidament.
Exacte. Una fusta de roure americana, doncs, a la zona de Mèxic, doncs, imagina't, fotem el producte allà i en 2 dies ens desapareix. Per això s'utilitza normalment el roure francès, Nantros en particular, la varietat Limousin, que és menys porosa, i d'aquesta manera, doncs, evita la massiva
evaporació
del producte.
Sempre en fusta.
Sempre en fusta. La fusta serà qui ens doni aquell caràcter al tequila. La fusta el que fa és també... Allà els mexicans, los puros, que diuen, són bevedors del tequila blanc. Diuen que el tequila blanc és l'essència pura del tequila. Aquest producte tequila, en el moment que el fiquem i el passem per fusta, li donem una suavització, li donem un caràcter molt més fi.
D'acord. Diguéssim que aquí... El fem més, sí, més passable, per
dir-ho així. Més passable, no?
I ja no és blanc? Un cop passa per la...
Ja no és blanc. Encara que la llei sí permet que se li fiquin colorants naturals o se li fiqui carmel per donar-li aquell color... Bueno, nosaltres personalment no ho fem de manera natural.
Però és a dir, un tequila que no sigui blanc és un tequila que ha passat per una bota durant un temps,
el que sigui. El reposat donaria una tonalitat marron fluixeta. Llavors, en medida contra més temps porta en barrica, doncs més fosc és.
I els ortodoxos, aquest tequila que no sigui blanc no és tequila.
Sí, ho consideren sí, però, com a tequila, però no és puro. I llavors, clar, aquella gent sí que respecten els orígens i són més de blanc. Diguéssim que allò del reposat i totes aquestes guardes és més invent nostre que no pas...
Que no pas dels mexicans, estrictament.
Exactament.
Sí. Et dèiem al principi que això forma part d'una certa, no sé si dir, tradició cerimonial. Quan un arriba a Mèxic... i coneix del tequila el que ja podia conèixer en Rubén des de Sitges, com es pren, de quina manera, a quines hores, quin és aquest cerimonial, com funciona això? Si és aquí com el cava, o si això va, si es pren amb algun vas especial, si es fa algun brindis especial, què es fa?
Bueno, aquí, des d'aquí sempre hem conegut el tequila que es prenia amb llimona i sal. Bueno, això té una explicació, encara se segueix fent, però tot això, la llimona i la sal, ha sigut per amagar
La fortalesa, vols dir? No.
La fortalesa o potser la mala destil·lació d'aquest producte, perquè el tema és que a l'hora de destil·lar el primer xorro que surt de la destil·lació són els caps, l'últim xorro són les cues, i amb aquests xorros, caps i cua és on es concentra el metanol, és on està l'alcohol dolent. Llavors, aquí el que s'han fet moltes borrades i s'han aprofitat gairebé tot. Pensem que per culpa del metanol tu pots quedar-te sec. I això ja va passar, doncs, amb el tema de les ginebres allà a Anglaterra, doncs, que la gent destilava a la seva manera i, òbviament, al no fer-ho bé, doncs, estaven prenent un alcohol que no era bo. Era un alcohol que, a més, que amb el temps et pot deixar sec, és un alcohol que el que fa és xuclar-te l'aigua, doncs, que és la que circula cap al cap. Una vegada, per això pateixes deshidratació, perquè el que fa és absorbir l'aigua i el dia següent, doncs, tens la boca tan seca i estàs tan malament que el que necessites és líquid, és reposar-te amb líquid, no?
D'acord. Deixant de banda aquest consell que tenia relació amb aquest, diguem-ne, tequila dolent, que ens arribava aquí, el tequila es pot prendre amb llimona i sal?
Amb llimona i sal es pot prendre perfectament, de fet també amb la taronja, inclús se li fica amb picant, o sigui, amb el xile habanero, etc. Ja som molt del picant, però el picant és un producte que va molt bé amb el tequila, o sigui, per contrarrestar el grau alcohòlic, fa un efecte que està molt bé.
Perquè ells se'l prenen sol?
Ells normalment se'l prenen sol, sí. Inclús,
sol vol dir mig vas, un vas, un vas petit, un vas de xupit, un vas de...
Se solen prendre amb un got que li denominen caballito. És com un xupito, una miqueta més llarg, bueno, se li diu caballito perquè en aquella època el colono espanyol se'l prenia amb un l'utensili, el got era un cuerno, un de llonces, i se'l prenia damunt d'un cavall, i llavors el caballito.
Va donar el nom al
vas.
Va
donar el nom al vas.
És a dir, un vas de xupito gran, més gran, més
bueno,
estirat.
Més estret, però més llarg.
D'acord.
És més llarg. I a la mateixa vegada que nosaltres podem fer un dinar i tindre l'ampolla de vi al mig de la taula, ells tenen l'ampolla de tequila. I no és cap borrada, o sigui, clar,
aviam... És a dir, això no és una ni per abans ni per després, sinó
per
que
hora.
Per tot hora.
Per tot hora. O sigui, jo recordo una cata de 16 tequiles a les 10 del matí, teníem prohibit d'esmorzar, teníem prohibit de dutxar-nos amb qualsevol tipus de sabó que
que pertorbés d'alguna manera, d'acord.
I uau, va ser tota una experiència, però
16 tequiles.
16 tequiles. 14, bueno, 13 tequiles.
No és igual, ni que sí. En diguessis 8.
No, hi havia també un mezcal, hi havia també un sotol, una bacanora.
I entre tequila i tequila alguna cosa per...
Ni
aigua.
De fet, amb aquestes cates no tens per què prendre-t'ho tot.
No, ja m'ho suposo ja, perquè...
Bueno, jo els dos últims sí que els vaig prendre tots perquè eren boníssims, però vamos...
D'acord, és a dir, ells fan servir el tequila, no diguem que com si fos aigua, però com si fos vi. Sí.
Com si fos vi.
Com si fos vi.
És molt normal que bueno, amb un dinar quatre persones es puguin fotre una ampolla de tequila. O sigui, és el més quotidià.
Normal del món.
Sí, pensem que és un producte de 35 graus. Ens trobem ara amb ginebres que tenen 44, 45...
Sí, però esclar, no ens les prenem per fer un dinar, la ginebra, així.
Bueno, es fan maridatges, també. O sigui, ara s'està ficant molt de moda els maridatges amb tot. O sigui,
ara en diuen maridatges, d'això?
Ara es diuen maridatges. Sí. S'aprofita tot. Tu.
Anem a parlar d'alguns pecats mortals. Ells la barregen amb alguna cosa, la tequila?
Bueno, hi ha uns còctels molt coneguts, el tequila...
No, vull dir, a l'hora de prendre, de la mateixa manera que aquí algú pot fer el pecat mortal, agafar el vi i ficar gasosa...
No, allà tot
res,
sol.
Res, tal com
tot
raja.
Sol, tot sol, sí.
Ni
sí,
aigua.
Sí. Bueno, poden acompanyar un gotet d'aigua i poden... Home, tampoc no serà puro i duro allà,
però
sí que tenim el tequila i al costat doncs tenim el gotet d'aigua doncs, per poder...
Però és a dir, tequila allò d'alguna manera barrejada amb alguna altra beguda per afablir-lo una mica?
No, normalment no, pels dinars, pels sàpats no. Ara sí que hi ha diferents combinats amb els tequiles, doncs es trobem batangas, xarros negros... tenim la margarita, tenim el tequila sunrise.
Per un moment, xarros negros, què és això?
Bueno, seria una variació de la batanga. Allà doncs, ens trobem a la zona de tequila, hi ha un senyor, Don Javier, és un senyor molt conegut, o sigui, està entre els 20 millors bars de tot el món, que tu entres allà i et quedes una miqueta flipat, dius, ostres, això és un dels 20 millors bars. O sigui, la
decoració, on està?
Això està a la tequila.
A tequila, a la pròpia tequila,
ja a Guadalajara. Doncs aquest senyor té 87 anys i porta des dels 13 treballant en aquell bar.
Vaja.
I llavors per als anys 60...
O sigui, aquest bar és a la tequila, que la bodeguita d'en medio pot ser el mojito.
Correcte, exactament. Llavors aquest senyor ja fa des dels anys 60 que està elaborant un producte que es diu la batanga. Batanga doncs, seria més o menys un cuba libre, però en comptes de tequila, doncs, en comptes de rom, afegir-li tequila, no? I tot el que és al voltant del borde del got, doncs, porta una sal gruixuda, no? I es remena amb un ganivet. O sigui,
es remena amb un ganivet?
Amb un ganivet, sí. És
aquí
molt...
riuen perquè és que, esclar, no n'hi ha per menys. D'acord, i què tal?
Boníssim. O sigui, i, bueno, doncs aquest senyor... Doncs,
perquè això es pot provar aquí.
I tant. I, de fet, nosaltres, el nostre treball serà doncs, fer una aportació. La gent encara, quan parles de tequila, dius, ostres, el tequila surt a la nit i només s'ho poden prendre amb xupito. Doncs no, també tenim creacions com seria...
És a dir, un... perquè tothom ens entengui, un cuba libre no fet amb rom i fet amb tequila és un...
Una batanga. Llavors, doncs, també podem, bueno, de tret del famós gin tònic, doncs, podem tindre una presentació que seria el tec tònic, tequila tònic. Doncs, per la gent que potser no li agradi el ginebró de la pròpia ginebra, trobem un producte que mesclat amb la tònica i en el meu cas que m'agrada fer-lo amb un twist de pomelo per donar-li aquell aroma, doncs trobaràs un producte una miqueta més dolcet i per res dolent. O sigui, clar, el meu treball ara és fer... esborrar el disc dur de la gent sobre aquells tequiles amb mala qualitat.
Perquè, esclar, entre el ginebre, el tequila i el rom, que es presten a tantes combinacions, clar, la tequila aquí dins, com deia en Rubén, està poc concorreguda aquí, a casa nostra. No?
Exacte, exacte. O sigui, tot va per tendència, sembla, doncs el gin tònic, ja potser fa aquí 5-6 anys, és un producte que, bueno, que s'ha quedat aquí i gràcies a aquest producte doncs, la gent està prenent destilats de qualitat, que és el que pretenem, o sigui, més val prendre poc i bo que molt i dolent, i clar, la qüestió no és desbancar el gin tònic ni molt menys, és fer donar a conèixer a la gent doncs, que el tequila, a més, de que té certes propietats com la majoria dels destilats, que de fet pensem que aquests productes s'havien fet en aquella època doncs, per fins medicinals, vale? I doncs, donar a conèixer aquest producte i que la gent es pugui donar compte de que amb això es poden fer moltes coses.
Somreiem amb això dels fins medicinals, perquè esclar, sí. Hi ha molta gent curada ja. Que fa prevenció, eh?
Bueno, i per prevenir també.
Per prevenir també. Correcte. Hi ha molta gent que fa prevenció.
Sirveix per tot.
On es posa rom es pot posar tequila o no? No en tots els casos.
No en tots els casos, però havien...
Però en molts casos sí. Fas aquella cara de dir, en molts casos es pot atrevir a fer la combinació.
Només és canviar la base, o sigui, acompanyar-la del mateix producte, o sigui, un ron amb Coca-Cola, bueno, un vodka amb Coca-Cola, un tequila amb Coca-Cola, un whisky amb Coca-Cola, o sigui, tot és possible, hi haurà potser algunes combinacions que no ho siguin, no? Però normalment on es pot ficar una cosa es pot ficar l'altra.
Agradarà el tequila a qui li agradi el rom, o a qui li agradi la ginebra, o a qui li agradi què?
Bueno, el tequila és que és un tema... És que a mi m'agradaria que ara ja la gent comencessin només que a tastar-ho, que es donessin compte i vegessin que no és el d'abans, però amb el tequila... tens tantes combinacions o més que amb un ron, que amb un whisky, etc. Sense oblidar-nos que el tequila perfectament és un producte que es pot prendre sol. La ginebra, per exemple, sola, doncs, aviam, la ginebra, la holandesa, sí que es podria prendre sola, hi ha gent per tot, això sí, tampoc
no,
queda
això està clar,
que...
sí, sí.
Però, bueno, és una miqueta més desagradable la ginebra sola que no que passa el tequila. El tequila sol, és que per si sol no necessita combinacions, però, òbviament, amb el món actual, doncs, hem d'apropiar aquest producte doncs, per convertir-lo també en un long drink.
I anaves convençut i has tornat més convençut sud de Mèxic encara.
Totalment, no? Ja fa vora de 2 anys que estic una miqueta doncs, participant amb el tema dels tequiles. Bueno, col·laboro amb la CRT, col·laboro amb diferents bartenders d'allà de Mèxic, experts, destiladors, i bueno, una cosa porta a l'altra, els meus companys bartenders, doncs, escolta, Rubén, doncs és molt bona idea que això del tequila, que puguem fer cosetes fins al moment, d'ara, o sigui, tornava a dir, després de la ginebra, la gent es pensava, i ara què?
Doncs...
Ja qui tirava pel vodka, ja qui tirava pel tequila, doncs sembla que el tequila està agafant molt més força.
A veure què passa en el futur. De moment, des de la Casa Tequilera Azteca, en Rubén Ubrich ens ha explicat la seva experiència en el procés d'elaboració del tequila. Rubén, gràcies.
Correcte. Moltes gràcies.
Fins la propera, en 5 minuts tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.